Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui hem buscat, recordes que vam fer un programa escoltant els mestres?
I tant.
Doncs avui hem buscat resposta. Hem assegut a la taula l'administració, una psicòloga i pedagogs.
Doncs molt interessant. La resposta dels mestres avui a l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Aguantarem, i no ho dubto, perquè cada dia descobreixo que tinc un equip que és això, que és una canya, que no deixarà que això s'aturi, perquè les mestres volem tenir l'escola oberta, però sí que és veritat que és un ritme més propi de finals de maig o de finals de trimestre, de qualsevol dels tres trimestres, que no pas d'un mes de novembre. Aguantarem perquè tenim moltes ganes perquè ens estimem molt la nostra feina, perquè tenim moltes ganes de tenir l'escola oberta, però sí que és veritat que s'han de renunciar a coses.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem començat sentint Francesc Martín, recordeu, director de l'Escola Sant Jordi de Vilanova. Fa 15 dies, ell i 8 mestres més ens van compartir la seva experiència. M'atreviria a dir que va ser gairebé heroica, farcida d'obstacles, això sí, i apassionada de l'escola en pandèmia. I lleials al seu relat, els vam dir que buscaríem resposta a tot el que ens estaven explicant, perquè entenem que mereixen una resposta, un agraïment i un acompanyament del seu dia a dia. I avui ja tenim a punt les respostes. Ens acompanyen
la psicòloga Milo Salgueda, Josep González Cambrai, director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació Barcelona, Bet Madera, cap de formació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i Lídia Casanovas, sòcia i educadora de la cooperativa Fil a l'Agulla. Sentirem també els singulars i humorístics consells per als mestres de l'Oriol Dalmau. I acabarem amb una nova edició del concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
I avui busquem respostes al programa. Els mestres s'estan deixant la pell per mantenir les escoles obertes. Una frase que ens va dir el Francesc Martín de l'Escola Sant Jordi. Els que no l'heu pogut escoltar, el podeu recuperar a la pàgina de l'Ofici d'Educar. En aquest programa vam sentir el testimoni de mestres de primària i secundària, de diversitat territorial i social, que ens van posar sobre la taula el que no s'està fent prou bé des del seu punt de vista, com se senten, i la seva gran satisfacció en mantenir les escoles obertes i poder fer el que més els agrada, fer de mestres. Benvingudes a Milos, Bet i Lídia, i benvingut Josep, benvinguts tots, totes. Comencem per la Bet Madera. La Bet Madera és la cap de formació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. La Bet valora l'optimisme i les ganes dels mestres i que s'hagi apostat sí o sí per mantenir els centres oberts, malgrat la feina esgotadora pels equips directius i els mestres. Diu la Bet que l'escola de sempre no hi pot ser i que és un curs per repassar objectius i expectatives i visionar què hi ha ara, què no acceptarem i què és imprescindible, què no volem que s'emporti la pandèmia quan tot això hagi passat. Bet Madera, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia, Bet. Què és imprescindible i quines són les pèrdues, en tot cas, que s'han d'acceptar?
Bé, escoltant els testimonis ho vèiem, no? Aquesta pena a vegades de renunciar a coses que ja formen part molt de la cultura del centre, no? Aquest trànsit dels nois i noies o nens i nenes per l'escola o l'institut, aquest poder gaudir de l'espai exterior compartint companys i companyes que ens estimem, aquest entrar a les escoles potser que ara es fan fires i que ja feia molt temps que no ho fèiem, aquells projectes que desenvolupàvem de manera interdisciplinar, intervenint més de mestres a l'aula i que ara ja no es pot fer. Crec que això ha suposat una gran pena, d'una banda, però que ens ho hem d'aprendre com que és transitori. Crec que pot servir molt als equips de pensar, i el Francesc ho deia, no? Que això s'aguanta gràcies als equips. Doncs un cop hem superat aquesta pena, hem vist que ho hem pogut fer possible, hem ajustat tot el que hem pogut per tenir l'escola oberta sí o sí, gaudir del que estem tenint, obrir les orelles perquè hi haurà aprenentatges segur, aprenentatges interessants i sobretot, tot allò que no ens agrada però que hi ha de ser, perquè si no, no podríem estar oberts, aprendre-ho com que és transitori i per tant que no hi haurà cap pas enrere en aquest sentit.
Bé, tu destaques que potser aquest any el currículum no és el més rellevant, que cal crear un espai de benestar, de cultura, socialitzador i amable. Insisteixes en això?
Sí, bé, jo penso que més que mai tots els aprenentatges que hem d'abordar a l'escola s'han de mirar molt bé què fem i sobretot com ho fem. Si una escola, malgrat tot, estem fent les mateixes coses pel que fa a continguts, el que fèiem el mes de desembre de l'any passat, pot ser un mal símptoma, no? El mateix amb els instituts. Crec que l'escola, la norma ha de ser aprendre poc i aprendre molt bé, aprendre amb temps. I potser ara més que mai això ho necessitem. Pensem que no és només amb el que ens hem trobat ara, sinó del curs que vam tenir l'any passat i amb el que estem vivint, que és una situació totalment que no hem viscut fins ara i totalment anormal. Per tant, aquests espais amables, aquests espais que acullen a totes les persones, és imprescindible ara més que mai a l'escola. I per tant, si això no va d'anar en detriment, sinó que hem d'aprendre menys o ens sembla que aprenem menys, doncs no ha de ser una pressió més dels equips. Segur que no, no ha de ser una pressió més dels equips.
Dius tu, Bet, que la Covid ha aguditzat els problemes que ja hi havia, com el de les substitucions, però que ara són menys previsibles, amb més grups alhora, i que l'escola, vens a dir tu, que té set de recursos de fa molt temps, no? I que és interessant atendre el que ara l'urgència requereix, però també mirar a llarg termini. Què seria per tu el més urgent?
Bé, i pensem clarament això, no? L'escola no és que la Covid l'hagi despullada i que ara dels problemes que hem hagut de gestionar l'hagi portat la Covid, que sí, però n'hi ha uns altres que venim arrossegat de molt de temps, no? Si les dimensions mateixes de moltes escoles fossin unes i no les que ens trobem, doncs també la reorganització hagués pogut ser més amable i més fluida. Necessitem més que mai professional i professorat molt ben format, qüestions de grup, per tant, tot això de les plantilles també és importantíssim, horaris dels mestres i dels docents que es compatibles entre les hores presencials amb els nois i noies i les hores de formació continuada. I llavors tot el tema doncs, de les substitucions, de la racionalitzar tota la part de la burocràcia i la paperassa, que a vegades els equips directius queden sobrepassats. Per tant, sí que és un sistema que ens va molt bé que d'això realment aprenguem i puguem fer un repàs profund del que no ha de tornar i el que és revisable i molt millorable. Segur que hi ha esforços per part de tothom, però està clar que l'escola fa molt de temps que no se li donen tots els recursos que necessita per funcionar de manera amable, no? I de manera assertiva amb el context.
Des de Roses Ensat, una de les coses que feu és posar en relleu, sobretot aquest any, la formació permanent dels equips, i buscar espais de cura i de calma, no? Deies tu, per exemple, fer els claustres a l'aire lliure, no? Com es pot afavorir aquesta formació i aquest acompanyament en aquests temps de la Covid?
Bé, des de Roses Ensat, ja de sempre les formacions es caracteritzen per intentar buscar sempre aquests espais inspiradors i de reflexió compartida, no? Aquest espai on una mica ens inspiri i ens faci... L'escola en si mateixa té un ritme bastant accelerat, sempre. I per tant, els mestres sempre anem escassos a temps tranquils i això és necessari, també ho sabem i per tant no els trobem. I els trobem moltes vegades amb la formació permanent. I aquesta formació, aquests encontres entre l'equip, és importantíssim. El Francesc ho assenyalava, no? Ell deia, les escoles estan obertes perquè tinc, i això és extrapolable a moltes altres escoles, un equipàs, no? Per tant, nosaltres escoltem a mestres que diuen, nostres, que ara, o tenen els testimonis, ho deien, les sales de mestres estan buides, i la professió, l'ofici del mestre és compartit, no és individual. I aquesta és una renúncia que hem de fer, que hem hagut de fer, però que hem de trobar nous escenaris, sigui a través de virtual o presencial a l'aire lliure, per fer aquests encontres entre col·legues, entre professionals, imprescindible.
La Bet Madera considera un èxit per la comunitat educativa que s'hagi arribat fins aquí, valora que el govern hagi apostat per l'escola com un servei essencial i diu la crisi de la Covid ens ha ajudat a prendre consciència que els mestres, ens ho deies tu, són una peça clau d'una societat més culta i lliure i cal posar-hi tots els recursos necessaris.
L'Ofici d'Educar, un programa en què donem veu als educadors. Res millor que una aula per transmetre i compartir coneixements. Natàlia Pomareda.
Avui a l'Ofici d'Educar busquem la resposta institucional, emocional i pedagògica als mestres que ens van fer confiança amb el seu testimoni. En temps de suplement a Catalunya Ràdio i ara parlem, passem de la pedagogia de Rosa Sensat a la Lídia Casanovas, que és sòcia i educadora de la cooperativa Fila l'Agulla, especialitzada en coeducació, prevenció de violències i pràctiques restauratives. Fila l'Agulla porten a terme espais de cura on posen al centre la salut emocional dels mestres i dels docents. Són espais on compartir i expressar els neguits, les emprenyades, les tensions, les angoixes, el que funciona, motiva, il·lusiona i poder generar espais d'aquí perquè, com deia alguna mestra al programa i que ara ens ho deia també la Bet, hi ha mestres que senten que s'ha perdut aquest contacte mestre-mestre, aquest contacte presencial, i la interacció, diu la Lídia, és clau en aquests moments. Fila l'Agulla, a principis de setembre vau fer espais presencials a les escoles amb els mestres i heu fet un seguiment online. Lídia, com estan els mestres?
Bon dia i gràcies també per la invitació. Doncs com estan? Doncs sostenint moltes coses, no? Des de que ha començat el curs estic acompanyant i entrant a escoles i instituts, sobretot d'alta complexitat, no només, però sobretot també d'alta complexitat. També volia contextualitzar el que veig i quin és el meu testimoni. Com dic, sostenint moltes coses. Algo que veig és que, i és un nexe comú a tot arreu, són les ganes, la perseverança, la preocupació per l'alumnat, l'interès, les ganes de tirar endavant amb el curs. També observo molt de cansament, molta saturació, també sensació de soledat. Hi ha molta diversitat, com a qualsevol col·lectiu, però dic que veig com moltes vegades les mestres i les profes fan que el sistema s'aguanti. Estic d'acord amb el que nombrava la Bet abans, ho haig de dir, només ho deixaré aquí, faig aquest breu apunt de que estem en un sistema infrafinançat i que necessita molt de suport estructural i això té un desgast a molts nivells. Un d'aquests nivells és aquest desgast també emocional i psicològic que estem veient.
Què penseu que en aquests moments, Lídia, pot ajudar els mestres a fer aquest acompanyament i sobretot a que tinguin, a tenir cura d'ells, no? Que és l'objectiu, no? Estan passant per una circumstància molt complexa, com podem tenir cura d'ells? I ells d'ells mateixos, clar.
Sí, ajuda a tenir i prioritzar espais formals i també informals, òbviament que d'espais informals se'n generen en el dia a dia, però prioritzar espais formals per expressar-se. En quant a espais formals vull dir doncs espais on poder fer equip. També estic pensant en els equips directius. Moltes vegades els equips directius han estat al peu del canó, sostenint molta soledat. Doncs que els equips directius tinguin un espai on no només parlar de tota la gestió del dia a dia, sinó dels impactes del dia a dia, de poder parlar de com se senten, com estan, què necessiten. Crear espais segurs i dedicar un temps a la cura d'un mateix, com deies, i de l'equip. Prioritzar això per nosaltres és clau. Necessitem equips cohesionats on ens puguem conèixer més, on conèixer més a l'altre i fer equip. En aquests moments sabem que quan hi ha equips que estan més cohesionats és un indicador de que poden tirar endavant amb tota aquesta crisi. Quan tu sents que en el teu equip no et sents prou segur, no estàs prou cohesionat, això és un indicador de que no t'ho acabaràs de passar prou bé, no? Necessitem també aprendre eines i habilitats per la gestió dels conflictes, ara i sempre. Abans també ja estàvem fent això, però ara també hi ha moltes tensions, necessitem espais on podem drenar aquests conflictes i malestars. Nosaltres estem dotant aquests espais perquè els conflictes del dia a dia tinguin un espai i els puguem acompanyar quan fa falta. També ajuda tenir espais de suport individual i també espais grupals. Nosaltres treballem molt amb el grup, però no només. A vegades fem sessions més d'assessorament o d'assessorament individual o per cicles, per exemple, no? Estem fent aquestes sessions d'assessorament en situacions concretes i, com tu nombraves, no, aquests espais de cures, no? Espais on poder sentir l'equip i que ningú se senti sol o sola davant aquestes dificultats.
I aquests espais, Lídia, no només pels mestres, sinó per tot el personal de la comunitat educativa.
Exacte, no ens els volem descuidar, que a vegades també ens els deixem, no? Totes aquestes persones, equips comunitaris d'educadores, integradores socials, professionals del món del lleure, monitoratge, que també estan al peu del canó en el dia a dia, doncs no ens els volem deixar, no? I també a vegades tenim espais compartits, mestres i monitoratge, o a vegades tenim per horaris, no quadrem, i hem de fer espais doncs cadascú amb el seu grup d'iguals. Absolutament necessari.
Lídia, posa'ns un exemple pràctic per a aquells educadors que ens puguin estar escoltant. Com treballar l'esgotament, el desànim, la falta d'energia en aquests moments?
Els espais que oferim i que tenim gràcies a ajudes de subvencions en projectes integrals que estem fent a escoles i instituts són bàsicament aquests espais grupals. per posar-te aquest exemple pràctic, no? Què fem? Generem un espai de seguretat i confiança en poder expressar allò fàcil i també allò més difícil d'escoltar. Espais on puguem prendre consciència de com estem i què podem fer per cuidar-nos i deixar-nos cuidar. Ajuda molt a tenir un ambient de no judici, i això és el que també ajudem, com a que la gent es pugui situar, no? Que és el que estem buscant, on també busquem que la gent, això és algo molt bàsic, no? Ens puguem donar permís per caure en aquest desànim. Es diu molt ràpid i sembla obvi, però necessitem espais on poder expressar del tot aquest desànim. Sovint el que tenim és que estem desanimats, però tenim una veu interna que ens està dient que no ho pots estar, que has d'estar fort, has d'estar forta i que no et pots mostrar vulnerable. Poder donar espai a tot allò que se sent, poder expressar que estem desanimats i deixar pas a la vulnerabilitat és clau perquè després el motor de les ganes o la motivació es posin en marxa. És clau com aquests espais ajuden a que la gent se senti part i, com deia, sentir-se part i formar part d'un equip cohesionat ajuda davant d'allò difícil. I ho estem veient, com allò que et passa a tu no només et passa a tu, li passa a l'altre. Sí, és com un fractal, no? És algo que és un símptoma en un sistema. Veiem que la gent, quan té espais per poder expressar aquest desànim del tot i poder expressar la seva completud, ajuda. Ajuda molt.
Avui busquem aquesta resposta diversa, pedagògica, de les cures, emocional i també de l'administració, els mestres que ens van fer confiança amb el seu testimoni, a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Jo vull un institut que em faci millor persona.
Els protocols en paper ho aguanten tot. Però què hem de fer quan un nen va corrent cap a un company que estima? Francesc Martín.
I en aquest recorregut avui a l'Ofici d'Educar, la Milo Salgueda, que és psicòloga i psicoterapeuta, formadora de pares i educadors, a ella li hem demanat que ens fes la valoració emocional dels mestres. Quan vàrem parlar, ella m'enviava quatre notes i coses que ella va prendre nota de les frases que deien els mestres. L'ull de l'huracà, silenci i caos, apagar focs tot el dia, esgotats i sensació d'estar traient les castanyes del foc. Ens hi deixarem la pell per mantenir les escoles obertes. Camps de mines que van explotant. Estem vius, ens hem d'adaptar i ho fem. Veure oportunitats en la incertesa. El dia a dia se'ns menja. Com estan emocionalment els mestres, Milos, després d'aquests gairebé ja 3 mesos de curs, entenent que hem escoltat el testimoni d'alguns mestres, però n'hi ha molts altres a Catalunya que poden tenir situacions similars o diferents?
Sí, de fet, la vivència d'aquesta pandèmia és molt variada i jo això treballo com a psicòloga i durant el confinament era molt interessant veure com cada persona fa una resposta emocional a la situació completament diferent. Per tant, fer un diagnòstic emocional dels mestres en genèric, evidentment no ho faré. I parlaré del que vaig escoltar, que no vaig escoltar tant el contingut del que diuen, sinó l'emoció que transmetien. I escoltant-los a ells, jo em vaig enfadar molt, moltíssim. Em va generar moltíssima ràbia estructural. Del que està passant, de com s'ha gestionat des de l'administració, això. I vull dir-ho perquè tinc la sensació, bueno, constato, que els mestres el que tenen és molta por a que tanquin les escoles. Per què? Perquè són molt bons professionals, són molt entregats, es van entregar molt durant el confinament, van fer mans i mànigues. Jo he estat també psicopedagoga durant molts anys, ensenyament, m'ho imaginava i em posava les mans al cap per la dificultat i la impotència que deu generar no poder arribar a determinats alumnes, que ja costa quan és presencial. Llavors, clar, m'imagino que, bueno, m'imagino i escolto, no?, que aquesta por fa que sembla que s'hagin de justificar una mica quan ja tenen, vull dir, jo crec que ja tenen la confiança de tota la població de que estan treballant molt bé. Llavors, aquesta por a vegades fa que les reivindicacions necessàries es facin amb la boca molt petiteta. És el que jo vaig sentir, que hi són, i després sortiran, oi? però jo les voldria amplificar una mica.
Dius tu que s'ha de donar permís perquè puguin expressar emocions com la tristesa o les pèrdues.
Sí, jo la sensació, bueno, a part de que totes aquestes frases les vaig recollir, perquè quan les escoltes totes seguides realment t'agafa com... No? Un exemple ha estat de... Sempre la vida a les escoles és bastant així, eh? Perquè se sostenen moltes emocions, hi ha moltes interaccions. O sigui, la part emocional, bueno, de fet, jo una de les... Jo vaig sortir d'ensenyament i em dedico també, a part de treballar com a psicoterapeuta, faig formació al professorat. I l'educació emocional del propi professorat és que és com si diguéssim, a veure, és com el bisturí del cirurgià. No? Llavors, si a nivell de salut emocional els mestres estan bé, el que estalviarem econòmicament al país és increïble, perquè moltes vegades, i ara jo em sento en una posició que puc parlar, perquè treballo a la privada com a psicòloga i quan em coordino amb psicopedagogs d'instituts i podem treballar en equip i els dic, només una mirada a aquest nen, només una mirada al matí, amb això fas tu molta més feina que la que pugui jo fer en el despatx. I si treballem en equip, anirem molt bé.
Llavors, Milos, quina és la importància que puguin expressar com se senten? Evidentment, no en un programa de ràdio, en aquest programa potser no era el lloc per expressar-se, sí, no, les coses més
íntimes. Jo m'he alegrat molt d'escoltar la Lídia, amb aquest, que no sé si aquesta cooperativa, realment tots els professors tenen això a l'abast, perquè si no ho tenen seria molt intel·ligent que ho tinguessin, i donar-los el que es va fer una mica amb els sanitaris en el seu moment, de donar-los suport emocional gratuït, gratuït, individual, també grupal, però també individual. Perquè veig la sensació és que estan com posant molta energia per les ganes, però que això porta a un burnout a llarg termini. És a dir, aquesta situació sostinguda de sostenir, si no s'expressa, jo quan els escoltava era com, tenim aquesta pèrdua però ens en sortim, com un mantra, no? De fet, quan una persona està molt angoixada o molt en un... sí que és cert que hi ha un mecanisme de defensa que és el tot anirà bé, oi? Això té una funció, però clar, a llarg termini desgasta molt, i molt cansament del que tenen en gran part és de molta emoció no expressada, ràbia, tristesa, de pèrdues que també hi són, i que és cert que hem d'intentar, com deia la Bet, no? Revertir-les, mirar, saber que no, això no serà per sempre. També hi ha molts guanys, no? També hi ha coses positives, no? Del que està passant, però s'ha de poder expressar, perquè si perdem la salut emocional dels mestres, que jo la veig una mica agafada per pinces, també tinc clar, com que he estat a 8 instituts, tinc molts amics i per tant m'arriba, no? I clar, la que començo a sentir gent molt potent, que comença a estar com molt esgotada i desmotivada i perdent, clar, això a mi em preocupa, francament.
Més coses que van expressar els mestres: agraïment, il·lusió, estimació per la professió i capacitat d'adaptació. Emocions molt positives, molt potents, molta força. I...
Bueno, és que jo no sé com veu viure vosaltres el primer dia de tornar de l'escola, però jo a casa meva era una alegria veure els nens com tornaven de l'escola amb una alegria que jo crec que no l'havia vist mai. Perquè era com tornar a estar, no?, en el context. I per tant, suposo que això, pels mestres, captar això també els ha de donar molta força, perquè és com que són molt importants i tots hem vist que l'escola és molt important. Per tant, posem-hi recursos, invertim, cuidem-los.
Si els mestres ens estan escoltant en aquests moments, quins consells psicològics, emocionals els hi donaries per millorar aquesta cura que ens deia abans, crec que ens ho han dit les dues, la Lídia i la Bet, aquesta cura per ells mateixos, què els hi diries?
Clar, jo ara no vull fer de sindicat perquè no em pertoca, no? Però hi ha una primera cosa que és reclamar els seus drets. Jo aquí veig un cert, ara potser sonarà gros, però vaig a dir-ho, un cert maltractament, realment, i crec que, perquè hi ha hagut algunes coses que clar, m'agradaria escoltar també l'administració, i he estat també un temps a l'administració, molt poquet, i per tant ser poquet, vaig durar poc, perquè, bueno... Però jo crec que hi ha hagut moviments o coses que s'han fet, suposo, també des de l'angoixa, perquè m'imagino que les persones que estan a l'administració també han patit el que... No? I han hagut de donar respostes, però hi ha hagut moviments que fan mal, fan mal i poden ser molt nocius i a vegades no depenen de recursos, com per exemple el de comunicar les notícies en el, que els directors, que és el teu personal, s'enteri de les coses al mateix moment que s'entra la mare de l'escola. Això, o sigui, això no és una qüestió de recursos, això és o fruit de molta angoixa i impulsivitat o no ho sé, de veritat m'agradaria entendre-ho.
Ho entendrem.
Bueno, que, o sigui, que es queixin, no em vull quedar només amb això. I l'altra part és que es cuidin molt i que no s'hi deixin la pell, sisplau, no s'hi deixin la pell. Fer bé la feina no és deixar-se la pell, és estar implicat, cuidar-se un mateix, formar-se, demanar el que necessitem, i intentar també buscar l'ajuda quan la necessitem. I aquesta ajuda l'haurien de donar, s'hauria de donar, entenc, com a reparació des de l'administració, francament.
Avui, respostes de tot el que ens van dir els mestres fa 15 dies a l'Ofici d'Educar, respostes institucionals, emocionals, pedagògiques als mestres. Anem per la resposta de l'administració, tot seguit.
Soc un pallasso i m'agrada molt riure.
Ara tot és distància, però l'ensenyament és tot el contrari. Caliu, fer-se costat, acompanyar-se. Marta Butjosa.
L'administració. Molt benvingut, Josep González Cambrai. Ho he dit bé?
Ho dius molt bé, sí.
Molt bé.
Gràcies.
Director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Fa temps que ens vam veure, vam parlar, quantes coses que han passat, que complicat que és tot. Anirem punt per punt. T'has escoltat el programa, com tots hem fet els deures avui,
i
ens hem escoltat
sí.
els mestres sí. amb molta veneració i respecte. Jo és una cosa que abans de començar us he dit, és a dir, jo el meu paper és protegir aquests testimonis que ens han fet confiança avui a l'Ofici d'Educar, però punt per punt intentarem anar donant resposta a tot el que ens van dir en aquell programa i també a coses que s'han dit avui aquí. Si et sembla, comencem per un tema com el dels confinaments i les substitucions. El Francesc Martín ens deia, expressions que abans ens deia la Milos, viure en un camp de mines que van explotant, el net de classe, una PCR negatiu, està salvat. El francès està d'acord en tallar les cadenes, però deia qui cobreix aquest desmantellament i els drets a conciliar dels que segueixen treballant si els confinen. No és fàcil. Com es podria millorar aquesta gestió de les substitucions en pandèmia? Quina resposta li donaries al Francesc? A l'escola Sant Jordi és veritat que l'administració els va respondre, ell ens ho va explicar, i se'n van sortir, però ell explicava que normalment els mestres no es cobreixen d'un dia per l'altre perquè només hi ha nomenaments 3 vegades a la setmana al Departament d'Educació i falten substituts a la borsa d'interins i les esperes, ens deia ell, les sosté l'equip de mestres. Una pregunta molt simple, eh? Per què no es fan nomenaments més dies a la setmana? Potser és ingenua la meva pregunta, eh? I per què no s'augmenta la borsa de mestres? Comencem, si vols, per aquí. Substitucions i confinaments. Com es pot millorar això?
Bé, doncs comencem per aquí, tant que sí. A veure, primer, permets, faig una prèvia, que també sortia a les diferents intervencions que hem sentit fins ara i també al programa que vam tenir de la veu dels mestres. Estem en un curs que és diferent, un curs on no tot ho podem portar a terme en el nostre dia a dia com ens agradaria, perquè estem en pandèmia. I abans també ho comentava la Bet, deia això, no? L'escola idèntica, la que hem tingut sempre, no la podem tenir. Per tant, tenim una sèrie de el dia a dia tenim mascaretes, pedagògicament no ens agraden les mascaretes, però és un motiu sanitari. Tenim grups estables, que el que els 500.000 PCRs que han fet a les escoles ens diuen que els grups estables funcionen, però alhora els grups estables evidentment no permeten la interacció d'alumnes entre ells, no permeten segons quins treballs per projectes com es podien portar fins ara, i també tenim una manca de socialització presencial absolutament necessària en el món educatiu. I per tant, totes aquestes renúncies per motius sanitaris hem de ser capaços d'intentar donar-li la volta i els protocols sanitaris al servei de la pedagogia. I això no sempre és fàcil, i per tant, aquesta adaptació és absolutament imprescindible i és el que estem fent des de les escoles, és el que està fent cada mestre, cada professor quan entra en una aula. Una segona prèvia i et responc, Portem gairebé 3 mesos d'inici de curs, ho comentaves, I el que també ens hem de poder dir és que això ha estat un èxit. I això ha estat un èxit compartit. Hem pogut tenir les escoles obertes i hem pogut tenir les escoles segures. Dins d'una pandèmia on el risc ara no existeix, que això també és evident, eh? Però està del tot demostrat, i això és una, no és una opinió d'aquest director general que us parla, està del tot demostrat que les escoles no han actuat d'amplificadores del virus, de la propagació del virus. Quan nosaltres tenim un cas positiu, no trobem fent PCRs a tot el grup estable, a tot el grup aula, a tot el grup classe, i no trobem altres positius dins del mateix grup classe. Entre un 70 i un 80% només hi ha el cas índex, i la resta de casos no vol dir que això s'hagi contagiat dins del grup. Per tant, aquest èxit compartit, aquí intervé tothom. Aquí sempre diem els mestres, els professors, i tant que sí, els mestres i els professors el que han fet és estar a l'alçada del sistema educatiu català com sabíem que passaria. A partir d'aquí, tots els professionals que intervenen en un centre educatiu, el personal de neteja també, que han hagut d'adaptar moltes vegades els horaris, el personal d'administració i serveis, el personal de manteniment, les famílies, els alumnes estan un comportament exemplar, un 10 pels alumnes també. Els ajuntaments, el Departament de Salut i també el Departament d'Educació, perquè tots som administració educativa. Els centres educatius també són administració educativa. Feta aquesta prèvia, que crec que també és necessària per marcar una mica el context de que estem davant d'un èxit compartit i això ho hem fet entre tots, el tema de substitucions. Ens hem trobat amb que abans també sortia, la pandèmia el que ens ha posat és de manifest les mancances i les virtuts del sistema educatiu i ens ho ha visualitzat de forma molt clara i evident. Amb el tema de substitucions, ja any rere any el sistema, per un tema de borses, de disponibilitat de professorat, tenia certes dificultats en cobrir segons quines especialitats. Tot això el que s'ha fet és accentuar-se. Aquesta dificultat de cobrir certes especialitats perquè no hi ha professors d'aquella titulació a la borsa de treball, aquest curs s'accentua aquesta dificultat perquè, abans de començar el curs hem ficat més de 5.000 professors i mestres extras al sistema, a banda del decret de plantilles hem posat 5.000 professors més extras al sistema. Fins ara s'han portat a terme 18.000 substitucions. El primer mes de setembre es van doblar les substitucions en relació al curs anterior. I, per tant, el que hem fet és establir una sèrie de mecanismes per intentar donar resposta al compromís de l'administració de cobrir les baixes el més aviat possible. Obertes a cobrir-les des del dia 1. Però no sempre, evidentment, es poden cobrir des del dia 1. Per què no es poden cobrir des del dia 1? Hem obert les borses, abans vostè s'hi referia. Les borses estan obertes tot, dia a dia i fem nomenaments, cert, hem ampliat els nomenaments, fins ara eren un, dos dies a la setmana, són tres dies a la setmana. El fet de fer nomenaments diaris és un tema de gestió i tampoc no facilitaria massa la cobertura per al dia següent. Per què? Perquè en molts casos, encara que tinguem el professor aquell a la borsa de treball o el mestre aquell a la borsa de treball, nosaltres hem de seguir l'ordre de la borsa, els hi fem un nomenament i aquell nomenament no s'accepta en molts dels casos, per situacions diverses. Els professors i els mestres poden decidir si accepten o no aquell nomenament per motius de desplaçament territorial o del que sigui, les borses són territorials, i per tant, en molts casos, tot i que el sistema permet aquesta cobertura el dia següent o el més aviat possible, en molts casos no es dona. El que també és ben cert és que en la majoria dels casos sí que es produeix. Sempre, i més en un curs com el que estem, la nostra obligació és dotar de abans també sortia, nosaltres escrivim sobre paper i després això s'ha de passar a l'aula, i aquest és el repte. I, per tant, nosaltres establim com hauria de ser el curs i com haurien de passar les coses i després és ben cert que cas a cas hi poden haver desajustos. Que hi hagi desajustos no vol dir que no tot funciona malament, sinó que hem d'anar corregint aquests desajustos.
Una cosa important que ens deien és escoltar més els mestres. I els mestres, que seria el segon capítol que posaria sobre la taula, és cansats de treure les castanyes del foc, són una canya, són resilients, tenen el cansament més propi de final de trimestre que de novembre. Aquesta cosa que ens deia la Marta de aquesta distància que s'està creant, no? I aquesta sensació que hi ha aquesta mena d'esgotament sostingut i una falta de suport, no? Com es pot evitar que se sentin així? Com es pot ajudar el col·lectiu de mestres que estan a primera línia en aquests moments? Des de l'administració, què es pot fer perquè no se sentin així?
De fet, m'ha agradat molt la intervenció de la Milos, perquè la part emocional, la vessant emocional, com afrontem una situació de pandèmia, de canvis dia a dia, no? Hem fet molta referència, si s'hi fixen, totes les intervencions feien molta referència, ens hem d'adaptar. És que ens hem d'adaptar, és que estem en pandèmia, però això no vol dir improvisar. Vol dir que en el moment en el que et trobes has de prendre les millors decisions possibles. I, per tant, aquest acompanyament emocional, de fet, comencem pels infants, eh? O sigui, les escoles han d'estar obertes sí o sí. Les escoles, la Milos deia, por a tancar les escoles. No tinguem aquesta por. Les escoles, això ho tenim claríssim, i això ho hem demostrat aquest curs, les escoles serà l'últim que tancarem. Les escoles no es tancaran. I, per tant, aquesta aposta per la presencialitat és molt important, perquè no pots garantir equitat i qualitat educativa si no és des de la presencialitat. Perdó, m'he expressat malament. No pots garantir tota l'equitat i qualitat educativa necessària si no és des de la presencialitat. I, per tant, aquest acompanyament emocional, que de fet és la principal feina, aquest acompanyament a educar en la incertesa, a educar en un món de, en una situació de canvis, acompanyament a aquest procés educatiu, és el que estan fent els mestres amb els seus alumnes. Els alumnes, després d'una pandèmia on hem hagut d'estar confinats, teníem nens, abans també ho comentava la Milos, l'alegria del primer dia ja compensa tots els esforços de tota la comunitat educativa per obrir les escoles. Teníem nens que portaven 6 mesos sense trepitjar una aula. Això fa que tinguéssim molts més alumnes vulnerables dels que teníem abans i que els alumnes vulnerables d'abans encara ho siguin més després d'un confinament i després d'una pandèmia. Per tant, aquest acompanyament emocional, evidentment, els mestres i els professors i tota la, tots els professionals d'atenció educativa l'estan portant a terme a les escoles, als instituts, a les llars d'infants, a qualsevol centre educatiu, però també hem de vetllar perquè això es faci amb el nostre col·lectiu de mestres i professors. Per tant, aquí sempre hi ha marge de millora i, per tant, aquest acompanyament emocional és molt important.
Més coses que ens van dir els mestres, ens deien, no assumir el que no els correspon. La Marta Butjosa deia, tothom podia preveure una pujada de contagis des d'ensenyament, ha faltat una estratègia clara, ha faltat lideratge i un pla B, C i D, i ella deia, s'ha obert per la pressió pública. La Natàlia Pomareda deia, els centres estem fent aquest esforç que ens deies tu ara d'adaptació, però que hi ha coses que no els corresponen, com trucar a les famílies que han d'anar a fer la PCR o gestionar les mostres de PCR dels alumnes, perquè ella considera que és una aberració i que algú altre ho hauria de fer. Què els hi diries a la Marta i a la Natàlia i a tots aquells que es puguin fer aquesta pregunta, eh?
A veure, el que els hi diria és que aquí només ens en podem sortir en pandèmia si tothom aporta el millor del mateix, i això és el que està passant. El que està passant és que el sistema educatiu català, tothom està fent les coses el millor que sigui. Abans també ho dèiem, els mestres que no deixin de ser inconformistes i que no deixin de ser reivindicatius, i alhora que no deixin de ser implicats. Per tant, el col·lectiu de mestre ha de poder trobar aquest equilibri entre que vull sempre que les coses millores, perquè els reptes en el sistema educatiu sempre els tindrem, i alhora hem de saber actuar amb el que tenim i hem de saber portar el dia a dia amb el que tenim. I el que tenim és més recursos dels que teníem en qualsevol altre curs anterior per motiu de la pandèmia. Això és objectiu. Que els recursos no són suficients, que hem de destinar més recursos al sistema educatiu? I tant que sí. Aquí ens hi trobarem. Però també veníem de 3 anys amb pressupost prorrogat, veníem de moltes situacions concretes i no ho solucionarem tot amb la Covid. Jo, amb el tema de lideratge, això si em permeten, m'agradaria explicar-me. Jo no puc estar gens d'acord amb que ha mancat lideratge. Gens d'acord. El Departament d'Educació i el Departament de Salut han assumit el lideratge que els hi pertocava. I aquesta és la mostra de que els centres també estiguin oberts i que els centres siguin segurs. I, per tant, aquí tenim 5.455 lideratges des de cadascun dels centres educatius. I cadascú ha de fer la feina que millor sap fer. Els centres coneixen els noms i cognoms dels seus alumnes. Per tant, les decisions s'han de prendre des de la proximitat. En els moments on tenim situacions complexes, com és una pandèmia, són en els moments on encara ens hem de creure més allò pel qual apostem. I aquest Departament d'Educació es creu l'autonomia de centres. I això no vol dir passar la pilota als centres en absolut. Això vol dir que tothom ha de fer la feina que li correspon i de la millor manera possible, i prendre les decisions des de la proximitat. Per tant, lideratge, però lideratge compartit i lideratge equilibrat des dels centres educatius, i tant que sí. Quan diem... M'has posat un exemple, i com que m'havia escoltat el programa anterior, el tema de l'aberració feia referència a un tema que ens hi trobem, eh? Jo crec que un dels... I abans, em sembla que també ho deia la Milos, és possible? Sí. Hi ha un tema que és evident que tenim molt marge de millora, que és en l'àmbit comunicatiu. És evident. Però després, si em permet, m'explico una mica. Després, si em permet, m'explico una mica.
Te l'anava jo a posar sobre la taula.
Més, eh? Per tant, ens trobem en que en el sistema educatiu tot és molt rellevant i, per tant, tot es comunica de formes diverses, i comença a sortir premsa, i comença a sortir a tot arreu, i s'explica d'una manera, i un dona una opinió, l'altre dona una altra opinió. No dic que això no estigui bé que passi, però és ben cert que passant això, hem de ser conseqüents en reconèixer que tenim marge de millora amb el tema comunicatiu. El tema PCR és d'aberració. No és en absolut cap aberració. O sigui, el tema PCR és a secundària per automostra. Entenc que es referien a això.
Sí.
Els hi explico una mica.
Sí.
Els explico una mica.
Nosaltres breument, perquè el temps, el rellotge
sí,
corre.
Sí, disculpi. El Departament de Salut ens diu, escoltin, el Departament d'Educació, en els instituts, nosaltres tenim una prova testada que es diu automostra per frotis nasal a asimptomàtics, que es pot fer, com diu la paraula, per automostra. I nosaltres plantegem aquesta automostra que ha de tenir el seu acompanyament. Els professors no fan la PCR. Els professors no fan cap tasca sanitària. Els professors acompanyen amb un procés de presa d'automostra, com aviat començarem a veure passant Nadal a les farmàcies i a tot arreu. Acompanyen amb un procés de presa d'una automostra com una activitat educativa, sense cap risc biològic. I, a més, ho farem amb acompanyament sanitari sempre perquè sigui necessari. Per tant, jo sempre diferenciaria el que les primeres impressions que en alguns casos poden ser encertades, però en altres no poden respondre al que realment està passant i que és inevitable que en un moment de pandèmia creguin molt neguit. I després la part comunicativa. Aquest és un tema que ens anem sentint sempre com a Departament d'Educació i, per tant, som molt receptius a fer cada dia les coses una mica millor del que les fem el dia anterior. Però hi ha un debat, amb qualsevol decisió, hi ha un debat. Ens reunim amb les juntes de directors, ens reunim amb escoles i instituts que no formen part de la junta de directors, parlem amb els sindicats, parlem amb qui calgui, fem un debat. I després tu prens una decisió. Un cop prens aquesta decisió, en la majoria dels casos, perquè té relació amb temes sanitaris, va al Procicat. No la faràs pública abans del Procicat. La fas pública després, un cop s'ha aprovat. Un cop s'ha aprovat i tu la fas pública, ja s'ha filtrat. Ja ha sortit a premsa, ja ha sortit d'una manera determinada i, per tant, tot això ens crea desajustos i ens crea aquesta sensació de malestar que nosaltres som molt comprensius i la podem entendre perfectament.
Això és el que hauríem d'evitar.
Hem de millorar moltes coses. Hi ha coses que depenen d'un mateix i d'altres coses que no depenen d'un mateix. En pandèmia és molt important saber què depèn d'un mateix i què puc canviar i on puc influir del que no depèn d'un mateix i he d'acceptar i fer les coses el millor possible.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, els mestres. Resposta.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa. Estem molt contents que l'escola estigui oberta, perquè és on es dona un aprenentatge real, tot i que no estem al millor moment pedagògic. Núria Mora.
Bet, Lídia, Bet Madera, Lídia Casanovas, Fira l'Agulla, Rosa Sensat, alguna cosa a afegir en aquest programa? Estem en temps de descompte ja.
Hola. Bé, a mi només em quedaria donar les gràcies al programa i donar les gràcies als mestres. Estem en moment de celebració. Tancarem un trimestre amb les escoles obertes gràcies a la força dels equips i molt bones i merescudes vacances.
Lídia?
Moltes gràcies.
Sí, per part meva agrair el programa. Crec que és molt bonic tant la peça anterior de poder escoltar els mestres i docents i reconèixer el paper que han tingut. I també m'ha agradat molt formar part d'aquest espai, tot i que no ens veiem les cares. Molt contenta de formar part aquí.
Milos? Jo també agrair molt el programa i poder portar la visió així tan plural. Josep, acabem amb un missatge positiu.
Acabem amb un missatge, si em permets, de gràcies. Gràcies, mestres, gràcies, professors, gràcies a tothom que es dedica al món de l'educació. I també un missatge positiu de que ho estem fent molt bé, ho estem fent el millor possible en situació de pandèmia, per tant, ens en sortirem segur.
Doncs gràcies, Milo Salgueda, Josep González Cambrai, Bet Madera i Lídia Casanovas. I una forta abraçada.
Adeu, moltes gràcies.
Adeu, moltes gràcies.
Adeu, gràcies pel programa.
Gràcies.
I una escola que m'ajudi a créixer.
El Contrapunt, amb Oriol Dalmau.
Hola, què tal? Sí, sóc el Salvador dels Rius. Un moment, sisplau, pareu un moment. Sóc Salvador dels Rius, mestre de primària de l'escola L'Esquirol Asimptomàtic. Bueno, l'escola abans es deia L'Esquirol a Seques, però li hem afegit lo d'asimptomàtic perquè, mira, per denotar una mica el bé que estem portant el tema del Covid, oi?
Llobre, ja m'està ja prenent la mascareta.
A veure, Jennifer, si és que ara esmorzarem, vinga, va. Ens traiem la mascareta, la posem dins la bossa de roba, la pengem a la cadira... No, Josep! No, Josep! Ara no et moguis, que va sense mascareta. S'ha de respectar la distància. Macarena, per què tanques la finestra? Que ha de ventilar, home!
Salva, tinc fred.
No, no tens fred.
Ens
estem adaptant perfectament. Esteu compartint galetes. De qui són aquestes galetes, hòstia?
És el meu cumple.
No es porten galetes. No, Alison, per favor, no et petonegis amb el Nil, que estem tontos,
home. Profe, que m'estic congelant.
Doncs aviseu al conserge que pugi la calefacció. Bé, total, una bassa d'oli, eh?
Hola.
Qui és vostè?
Soc la infermera del camp. Per fer les PCRs dels nens i les nenes. Pel positiu de dimarts passat, us en recordeu?
No, no me'n recordo, però és igual, val. Em ho he de fer ara? Ah, val, val.
Vinga a veure, relaxis, jovinàs. Jovinàs, que li poso el palet.
Hosti, tu, cal que ho fotit en campanils, això.
Molt bé, ja està. Ha sigut un valent, eh?
Sí, sí, gràcies, gràcies. Va, segueixi pel nen aquest, el William, que té el nas més ample i és més fàcil. Vinga, Dani, aquesta mascareta que portes no és la del Marcos? Clar que sí, home, què més dona? Vaja, que ho estem portant molt bé. Escolteu un moment, nens, aprofito que està aquí la infermera del CAP per demanar la baixa, val? Ja, ja vindrà la substituta. Vinga, adéu, apa, ja, home.
Santa, no, crec que tinc febre.
I a mi què m'explica?
Vull aprendre fent coses.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar. O us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar avui, moltes felicitats, Jaume Centelles.
Moltes gràcies,
perquè
igualment.
Portem 150 llibres per somiar.
Això és molt, eh?
I per celebrar-ho, avui playlist Rebels i Revolucionaris de la Música, de James Rhodes.
Un llibre que si teniu adolescents a casa i no sabeu què regalar aquest Nadal, aquest és el regal ideal. Un llibre preciós d'aspecte físic, de contingut, de coneixements, que és un llibre que parla de la música, dels rebels, dels pioners de la música. No penseu en Freddie Mercury o en els Beatles. No, no, això va molt més enllà. Els que van iniciar tot aquest moviment musical que ara ens fa viure tan bé. Comença així el llibre, preciós. Música. Tanqueu els ulls un moment i intenteu imaginar-vos només uns segons un món sense música. Se us acudeix una cosa més avorrida, depriment o insulsa? Seria com viure en un univers en blanc i negre. La música dona sabor i color al món en què vivim. Ens inspira, ens uneix i fins i tot ens pot convertir en millors persones. Així comença aquest llibre espectacular d'aquest pianista que ho explica d'una manera molt planera i se centra en 7 pioners de la música, que són Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Rachmaninoff i Ravel, que tenen tots en comú, que són homes i que són blancs. Que tu dius que no hi ha negres que facin composicions o no hi ha dones? També n'hi ha, però són més actuals. Podríem fer un segon llibre amb dones potents que han fet simfonies o que han fet òperes o el que sigui. Genial. De cada un dels autors, per exemple, del primer és Bach, surt la seva biografia, on va néixer, petites qüestions familiars, a quines pel·lícules actuals podem sentir les seves peces, a quins discos ha tingut influència, i després hi ha 4 pàgines en què presenta 2 de les seves obres i te les analitza, i els que no tenim molta idea de música clàssica acabem estimant-la, acabem gaudint d'aquestes, en aquest cas, 14 peces, que a més les podeu buscar a internet o seguir la playlist que ens proposa en James Rhodes. Impressionant, un llibre que...
Quin és l'encert d'aquest llibre, Jaume?
L'encert és que et fa estimar una música que d'entrada als joves d'entrada rebutges, música clàssica, vaya rollo, vaya tostón.
Però
quan t'expliquen, escolta, saps aquell senyor Casals un dia que anava pel barri vell de Barcelona i va trobar unes partitures, i aquelles partitures eren de Bach, que ningú les havia, i ell les va tocar i és una peça molt coneguda. O saps com, on feia pipí amb Beethoven? Saps on feia pipí amb Beethoven? A sota del piano, i després se n'oblidava. O saps quants fills va tenir Bach?
Hem de buscar aquest llibre perquè hi ha moltes anècdotes interessants.
Molt
a partir d'aquí és que us fem la proposta, qui vulgui participar, de dir quina cançó li agradaria sentir en el proper programa del dia 20 de desembre.
Farem la nostra playlist.
Sí, tant que sí. I tant que sí. Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar del llibre Playlist Rebels i Revolucionaris de la Música. I ja tenim guanyador de la setmana passada, la Sara Pena, que ens ha dit coses molt maques sobre la por.
Em va sobtar alguns comentaris de gent que tenia por als cotxes, tu, fixa-t'hi. És una por moderna. Por anar amb cotxe, por a que t'atropelli un cotxe.
Recordem, qui vulgui participar en aquesta edició del playlist Rebels i Revolucionaris de la Música, ens ha de dir quina cançó li agradaria sentir en el proper programa del dia 20 de desembre. Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat. Moltes, moltes felicitats, Jaume,
igualment,
i per molts més.
I 150
ja.
Més.
Bravo, eh?
Bravo, això sí.
Molt bé. Petons, abraçades.
Vinga,
i fins a la
propera. Ens farem una foto divertida.
Això que sí, tant que sí.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I acabem l'ofici d'educar amb el disc de la Marató i el tema Caminem Junts, de Doctor Prats, versionat per la Nia, la Najú, l'Hugo, el Flavio i l'Eva. I com diu la tornada, caminem lluny, però també caminem junts, tota la comunitat educativa. La setmana vinent a l'ofici d'educar, uns que ho estan petant, els xiula, i com diem sempre, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent. Ja ho has vist, resposta pedagògica, emocional i per part, sobretot, sempre de l'administració. Al costat dels mestres, això és el que hem de fer.
Gràcies, Elisabet, una abraçada.
Mira com la nit d'avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després. Vaies perdent la mirada. Amunt!
Digue'm si vas trobar la teva sort, que et vas guardar tots els records. No t'atures quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més.
Digue'm que no hem canviat, que ens seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem lluny i lluny serem més forts. Avui lluny és més a prop.
Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records.
No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final.